Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts. Dimarts avui, 26 de juny del 2018, hores d'ara. Per serà amb 29 graus ja a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Serà amb nosaltres avui el Ramon Drudis per parlar d'astronomia i també parlarem de barris amb el Cosme Garcia. Tot això, encara ens faltarà la ruta turística del Joan Bellmunt per arribar a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240 amb la recepta, amb la gastronomia i també amb la Leida Martí, que ens parlarà de tendències i de moda. I a partir de dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Dotze 21 minuts. El que fem és buscar la previsió meteorològica amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps estable. Cel clar avui també, amb núvols d'evolució cap al Pirineu, on no s'hi descarten ruixats ocasionals. Les temperatures no presenten molts canvis. Tornem a tenir màximes molt altes a Lleida, 34 graus, a Balaguer 35, a Tàrrega màximes de 32, a la Seu d'Urgell arribarem als 29, a Viella 28. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de component sud. Demà dimecres esperem una jornada assolellada, també amb núvols d'evolució al Pirineu, on és probable que s'hi escapin ruixats i tempestes. Les temperatures no variaran molt. Hi haurà mínimes de 19 graus a Lleida i Balaguer, 17 a Tàrrega, 15 graus a Viella i 14 a la Seu. El vent continuarà fluix, variable, també amb tendència a bufar de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ramon Flix, que va ser primer president electe de la denominació d'origen Garrigues, va morir ahir al migdia en un accident de trànsit a la Granadella, la localitat on vivia. Flix, de 77 anys, era el conductor i únic ocupant d'un vehicle tot terreny que es va precipitar per un barranc al camí de la Vall dels Aranyons. Un altre conductor fuig temeràriament d'un control policial a Mollerussa, s'accidenta i dona positiu en alcohol i drogues. L'home de 24 anys i veí de Lleida va ser detingut pels Mossos quan va patir un accident quan anava a accedir en sentit contrari a la calçada lateral de la A2. Detingut per prendre la cartera a un veí de Torregrossa i finançar compres amb la documentació i la targeta sostretes. Els Mossos duen a terme les gestions per arrestar una altra persona que també hauria participat en l'estafa. I l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el procés participatiu que ha de definir el futur de la Rambla Ferran. La Paeria inicia aquest dijous itineraris per l'emblemàtic carrer per copsar les opinions i idees de veïns, entitats i comerciants del barri. Ara, dieu-me boig, però jo juraria que l'època de Marta Camps a l'Ajuntament de Lleida ja es va fer tot un procés participatiu i ja es va triar el projecte final de la Rambla de Ferran. La memòria ja no és el que era, dieu-me boig, però jo diria que això és una feina que està bé feta ja. Els veïns de Tàrrega omplen la plaça Major en record del nen de 6 anys mort ofegat a la piscina municipal aquest passat dissabte. A més, s'ha obert una caixa de solidaritat per ajudar a la família a repatriar el cos del petit al Senegal. I els Reis de la Noguera Pallaresa celebren el 40è aniversari de la seva diada i tornen a baixar de nit. La diada vol recuperar la memòria històrica i posar en valor l'ofici de raier al Pirineu català. I a part de, abans de parlar d'esports, una trentena de reconeguts joves pianistes d'arreu del món competeixen en el 23è concurs internacional Ricard Vinyes. El certamen incrementa la dotació econòmica i introdueix en la prova final el concert de piano amb acompanyament d'una orquestra simfònica. Evidentment, en vam parlar a fons aquest divendres passat a l'Espai Groc amb la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado, que aquest divendres estarà també amb nosaltres, que forma part del jurat i que està íntegrament lligada a aquest concurs internacional de piano Ricard Vinyes, que cada cop doncs té més ressò internacional. En parlarem també aquest proper divendres a l'Espai Groc. I ara sí, ja parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlant d'esports, mira, ho vam dir ahir a la tertúlia esportiva, la radiografia amb Albert Square i amb Xavi Pérez, i és que el VAR és un dels grans protagonistes del Mundial de Futbol. El VAR és aquesta sala amb multitud de càmeres on es pot demanar revisionar una jugada per aplicar un o altre criteri que se li ha pogut passar a l'àrbitre. El VAR no es pot demanar en qualsevol moment, només en qüestions de targetes vermelles, accions amb gol o no final a les àrees, amb penals i aquestes històries. El que fa el VAR és que ara, quan hi ha un gol i hi ha dubtes, no el pots celebrar i t'has d'esperar que de tot l'estadi, doncs, pendent, i els jugadors, el que estan celebrant i els que estan protestant, pendents de la comunicació entre la sala del VAR amb l'àrbitre per saber si és gol o no ho és. Ahir va passar a partir del minut 90, a partir del 90, en els dos partits que jugava tant la selecció espanyola com a l'altre, Portugal, i va canviar. Al minut 90 Espanya era segona de grup i anava a enfrontar-se amb Uruguai i amb el costat dolent del quadre. Va fer un gol Iago Aspas, a priori l'àrbitre no el va donar, Espanya va demanar la repetició del VAR, alhora al partit de Portugal també es demanava el VAR per un penal, a Portugal se li va pitar un penal en contra, marcava Iran, i a Espanya se li va donar com a vàlid. Espanya ha passat com a primera de grup, altra cosa és si esportivament s'ho mereixia o no, ha passat com a primera de grup, s'enfrontarà diumenge davant de Rússia, l'anfitriona, i queda pel costat bo del quadre. Bé, l'any vinent, a la primera divisió espanyola, tindrem el VAR, per tant, més d'una vegada, a l'hora de celebrar els gols, ens haurem d'esperar a veure què diu l'àrbitre. Per cert, a Lleida, això també ho vam apuntar ahir a la radiografia. El Lleida Esportiu s'ha ofert, no ha demanat, però s'ha ofert a la Lliga per passar del grup 3 al grup 2. La darrera vegada que es va jugar al grup 2, per cert, amb Toni Celigrat, es va accedir als play-off.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom,
ja
som aquí.
Ja sabeu que amb la Mari Carmen fem memòria del que passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 26 de juny, però del 93.
Doncs hi va haver l'acord unànim per crear la Mancomunitat del Pantà de Rialb. Els pobles participarien en l'explotació segons el seu grau d'afectació. Encara faltava perfilar els estatuts i la figura jurídica de la nova entitat. Cada municipi tenia que analitzar les seves possibilitats de participar en aquest projecte. Lleida va assumir la participació majoritària en la marca única d'oli entre les denominacions d'origen Borges i Siurana, que va néixer a l'empar de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, i el pressupost total del projecte estava situat en els 100 milions de pessetes. Aquest producte es comercialitzaria en envasos de mig i tres quarts de litre. Les previsions eren d'un 68% per les cooperatives de Ponent. L'Organització Nacional d'Unides, la ONU, demanava solidaritat en el Dia Mundial contra la Droga. El 20% estava a favor de la pena de mort pels traficants. La campanya tractava de conscienciar dels perills de l'ús de les drogues. El 85% dels enquestats no volien prendre mai drogues. La majoria dels espanyols eren partidaris de penalitzar el consumidor i consideraven que la droga més perillosa era la heroïna. I avui acabarem amb Crònica Internacional. Fa 25 anys, el president Clinton va ordenar un atac sobre Bagdad en el que van morir almenys 6 iraquians. Els americans van llançar un total de 23 míssils sobre la capital.
Caram.
El president Clinton va assegurar que es va preparar a l'operació per reduir al mínim el nombre de víctimes i va lamentar les baixes civils de l'operació. Els Estats Units va advertir que no tolerarien el terrorisme. Rússia esperava que ambdós països trobessin solucions acceptables. Per la seva part, Egipte va dir que s'havia de mostrar la mateixa fermesa amb la guerra de Bòsnia. El govern espanyol no es va pronunciar sobre el conflicte al Mig Orient.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Si te digo que alguien es experto en aparcar antes, sabes qué moto conduce, ¿verdad? O si es experto en viajar a su manera o en disfrutar en plena naturaleza. Y si te digo que hay un seguro que es moto experto, ¿a qué sabes que estoy hablando de Línea Directa? Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Llega la declaración de la renta y con ella, la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que ho hem dit ja al principi, està amb nosaltres el Ramon Drudi. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tu i a tots els escoltants.
I el Ramon ja sabeu que el trobeu a internet, www.totastronomia.com, i a través de les xarxes socials també. Només que tingueu un mínim d'inquietud astronòmica o científica, us recomano que visiteu la seva plana i el seguiu a les xarxes socials, perquè a més us faran estar al dia d'aquestes notícies que són potser tan importants com d'altres, però no surten als noticiaris de cada dia. Estan més amagades, segueixen passant igualment, i hi ha descobriments científics igualment, però és curiós que ens tirem de 30 minuts que té un noticiari, 25 parlant de política i d'històries polítiques, 5 d'esports, i aquestes altres històries, doncs, al final no tenen temps ni cabuda en un noticiari.
Sí, perquè jo recordo, quan dius això ara, m'ha vingut al cap aquella frase del John Lennon, no?, que diu que la vida és allò que està passant mentre tu estàs pensant en altres coses, no?
Que bona. Molt bé, doncs, el Ramon, si el seguiu a través de les xarxes socials, ell us farà de locutor, de guia de les notícies que van sorgint al món de l'astronomia i al món científic, i us assabentareu de coses. D'altres ja les hem parlat aquí, ja, les altres setmanes. Per exemple, la setmana passada parlàvem d'aquest descobriment d'aquest planeta nan més enllà de Plutó, que s'ha batejat com a Haumea, i que a més no té forma esfèrica, que han descobert que fins i tot té un anell i que té dos satèl·lits. Per tant, això, que jo dubto que hagi sortit a gaires primeres planes, per entendre'ns, això ha passat, s'ha descobert, ja fa temps que es va descobrir. De fet, nosaltres n'hem parlat perquè se li ha donat un reconeixement a José Luis
Ortiz,
que va ser la persona, un dels encarregats o dels descobridors, per entendre'ns. I avui el que anem a parlar és d'una altra pregunta que jo ja vaig llançar i que l'ha recollit el Ramon fa dues setmanes, i és, vam parlar, quan parlàvem, crec que va ser la setmana que parlàvem de quines estrelles i planetes podíem observar des de Lleida, va haver un moment que vam dir quina era la vida i la evolució d'una estrella, no? I vam parlar de les que són mitjanes petites i de les que són grans. Les que són grans acaben explotant i acaben enviant tot el seu material químic a l'espai, on, doncs, al cap del temps s'acabarà reagrupant una altra vegada en algun altre lloc i tornaran a formar estrelles, després es formaran planetes i, com dèiem, recordo que a més literalment va ser així, i possiblement en algun planeta es pugui formar vida. Clar, si la vida es forma en un planeta que alhora ha estat format de l'estrella, està clar que aquella vida compartirà elements químics amb aquella estrella.
Sí.
I això és el que suposo que passa amb els humans.
Sí, efectivament, vull dir, això ho has dit d'una forma molt clara, no? I jo et voldria començar, potser, per introduir una mica aquest tema, que, per exemple, l'astrònom nord-americà Harlow Shapley va dir que nosaltres, els cels orgànics anomenats cels humans, estan fets de la mateixa matèria, doncs, de les estrelles, no? Amb la primera gran explosió, que, bueno, sabem que s'anomena ja Big Bang, la gran explosió primordial que vam tenir aquí al nostre univers i que va originar, com he dit, el nostre univers que ara coneixem, no? No el coneixem tot, però coneixem una petita part. Es van crear les primeres estrelles fetes d'hidrogen. Lo que primer va passar després del Big Bang, no hi havia res més que hidrogen. L'hidrogen se va crear al Big Bang. Algun gas més? No, només hidrogen. Doncs aquestes estrelles van generar després carboni, sofre, ferro, heli, magnesi, cobalt i molts altres elements, no? Quan exploten les grans estrelles, com tu deies abans, no?, que exploten com a supernoves, estrelles molt més grans que el nostre Sol, expulsen a l'espai, doncs, tots els elements químics que tenen, amb una mena de gran huracà estel·lar, no?, i que amb el temps formaran, doncs, noves estrelles, no? I les estrelles se formen per pura carambola. I aquestes estrelles formaran els planetes, on la química del carboni origina la vida orgànica als planetes. Per tant, sense explosions de supernoves, no hi ha vida, almenys tal com la coneixem. Uh-huh. Així que podem dir que, certament, nosaltres som fills de les estrelles, pols d'estrelles, tal com li agradava de dir al famós astrònom i presentador de la sèrie televisiva Cosmos, Carl Sagan, no? Per tant, jo diria una cosa que per mi l'he pensat molt, no? I és per reflexionar, de que les estrelles van morir perquè nosaltres poguéssim estar aquí. I ho repetiré, Ricard, perquè les persones que ens escolten ho puguin pensar en profunditat, no? Que les estrelles van morir perquè nosaltres poguéssim estar aquí avui.
A nivell del dia a dia té alguna connotació que compartim elements químics amb el Sol, per exemple, o no? És a dir, ens sentim més atrets, ens sentim com dos imants que rebutgen, o no existeix això? Simplement compartim elements químics i prou.
Sí, no existeix. Entraria dins del pensament màgic, això, no? Uh-huh. Però això no és així, no? Ara, sí que és molt important que nosaltres, en l'evolució que hem fet fins avui, i encara ens queda molta més evolució, però fins lo que coneixem avui, és molt important que coneguem això, que nosaltres som fills de les estrelles. Tenim els components que va desprendre una supernova quan va explotar. I això ho tenim nosaltres. Per tant, això és important, tindre aquest pensament ara, que, fixa't, fa aquesta conversa que portem amb tu, aquests programes que estem fent, pues seria impensable fer-la només fa 200 anys enrere. Uh-huh. 200 anys enrere no sabíem la nostra situació a l'univers. I ara podem dir a tothom a on estem ubicats dins del nostre cosmos, dins del nostre univers, i que formem part d'aquestes supernoves. Tot això no sabia tan sols fa 200 anys, que això és un sospir, no?, dins del món còsmic.
Escolta, et conec perfectament la faceta pedagògica, perquè sempre hem dit el mateix, el Ramon Drudis, a part d'agradar-li el món científic i astronòmic, és divulgador del món astronòmic, per entendre'ns, i una de les teves facetes és la pedagògica, és a dir, anar a les escoles, cosa que fas durant tot el curs acadèmic, i parlar de diferents aspectes. No sé si, mira, ara res, estem a les acaballes del curs, falten no res, dos dies, com el que diu, no sé si has pogut parlar amb durant aquest curs acadèmic d'aquest tema, i no sé com ho reben els nens.
Bé, és una cosa molt gratificant, això, no? Perquè encara, tal com dius, vaig a les escoles, sobretot de primària, no? Escoles de primària, no? Durant aquests 6 anys que estan allà fent primària, no? Els nens i nenes. En aquesta edat els nens són molt creatius, no? I tenen molta genialitat. I això m'agrada molt, no? Per això agafo aquesta gamma d'edat, no? Perquè després aquesta genialitat la perden, no? Jo vull arribar, doncs, a les seves neurones abans que arriben les hormones, no? i quan facin secundària, sí, perquè quan facin secundària les coses canvien, amb el tema hormonal. Intento fer-los pensar, no?, mitjançant l'astronomia. Aquesta eina és molt bona, Ricard, perquè es facin preguntes i tinguin un pensament crític quan siguin adults, no? Jo els dic que són extraterrestres, perquè tots els àtoms, clar, es queden parats, no?, però que després els hi compto, no?, perquè tots els àtoms del seu cos tenen almenys 5.000 milions d'anys. Que és el que té la Terra, no? No tenen res al seu cos que sigui de la Terra, sinó que venen, tot ve del cosmos i va ser part, tot això va ser part d'una estrella. Els àtoms de calci dels seus ossos van ser fosos al nucli d'una estrella que va explotar com a supernova i es van mesclar amb una nebulosa, i aquesta nebulosa va donar com a origen el Sol i la Terra. Jo els dic que ells són tan vells com jo. I clar, es queden parats, no? Uh-huh. Perquè tots els àtoms meus són iguals de vells que els seus. I que l'hidrogen que ells veuen amb un got d'aigua, posem un got d'aigua allà, faig veure aquella aigua, i els dic, aquest got d'aigua té 13.800 milions d'anys, ja que l'hidrogen que té l'aigua, perquè té hidrogen, es va crear justament amb el Big Bang. I és en la primera gran explosió, només se va crear hidrogen. I encara el tenim ara. Per tant, la gran explosió de l'univers. Aquesta és l'edat de tots els àtoms d'hidrogen, de cap als peus. Tots els nens i tots nosaltres tenim... tots els àtoms que tenim al cos són de... La major part dels àtoms que tenim al cos són d'hidrogen.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I quina cara fan?
Bueno, pues fan una cara divertida, perquè... però
no sé si arriben a entendre la grandesa de tot plegat.
Sí, entenen l'efecte, perquè després les preguntes que em fan, com t'he dit, són molt creatius, i els nanos en primària evolucionen molt ràpidament. Aquesta creativitat, per desgràcia, cau en picat quan fan secundària, i després ja, quan són adults, cau totalment. Perquè la gent pensem coses quotidianes, però el pensament científic, el pensament creatiu i el pensament profund es perd. Mm-hmm. I en aquesta edat, jo m'agradaria que totes les persones tinguéssim la mateixa capacitat de crear i la mateixa capacitat de pensar de forma crítica com tenen els nens de primària. I això es perd, i és una llàstima, es perd amb el sistema educatiu, es perd a la universitat, uh-huh, i es perd d'adults. Pensem en altres coses.
Jo, hi ha una cosa arrel d'això que sí que m'agradaria reivindicar, i és quan un nen de primària, en lloc de demanar-te un llibre de novel·la, et demana un llibre que porta per títol com es fan les coses, com funcionen les coses... Perquè n'hi ha molts d'aquests que expliquen el funcionament que hi ha darrere d'una acció quotidiana, que això també és llegir, que amb un nen de primària també li pots comprar aquest llibre, que no sempre hem d'anar a morir als contes i a les novel·les, que llegir es pot llegir, al final llegir és llegir paraules, eh? Vull dir, és igual si ven d'una novel·la o d'un llibre més científic per entendre'ns, però hi ha llibres científics per nens de primària, existeixen, evidentment, adaptats a l'edat, i que serveixen, que són aquests que després de llegir-los et ve el nen i et pregunta coses. Pues el problema és a veure com ho contestes, però que sí, que els hi desperten aquests interrogants. Jo ho vaig dir fa 3 setmanes, però el Ramon sempre em diu que sí, que és bo, que ens hem de preguntar coses. Ho hem de fer com més petits millor.
Sí, com més petits. I aquests nens, jo els indico de que quan preguntin una cosa i responguin, o quan jo els hi faig una pregunta a la seva aula, no?, i responguin, que diguin sempre el per què. Això és molt important, perquè el respondre el per què tu contestes allò o respons allò vol dir que abans ho has pensat.
Correcte.
I per tant això és molt important, i ells ho fan tots, això.
I tant.
Responen i expliquen el per què creuen que han donat aquella resposta. Uh-huh. Això és fantàstic.
I tant. Doncs el Ramon, que el trobeu a totastronomia.com i des d'allí també les xarxes socials, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins a la propera, si la natura, la tecnologia i la biologia ens ho permeten.
I tant.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Doncs al punt que arribem a 3:15, és hora de parlar de barris amb el Cosme García.
Tenim ja preparada la nostra entrevista parlant de barris. I avui hem pensat, si parlàvem l'altre dia dels barris que celebraven la festa per Sant Joan, com era Cap Pont i altres diferents barris de la ciutat, doncs avui hem de parlar també d'un barri populós, d'un barri important de la nostra ciutat de Lleida, i és del barri del Secà de Sant Pere. Primer Sant Joan i després Sant Pere. És temps de fogueres, és temps de focs d'artifici i és temps de família. Per això volem parlar amb el seu president del Secà de Sant Pere, en Julián Garrido. Julián, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Bueno, en primer lloc, i abans de passar la festa amb això, l'altre dia vam anar amb allò que semblava que anàvem a pescar, les entitats veïnals, no? Per allò dels pressupostos de participació ciutadana. Tots els presidents estaven pendents a veure si pescàveu algo, no?
Oh, sí, claro, és que a veure, vull dir, per lo menos, a veure, són pressupostos, jo crec que és una cosa que està bé, però crec que és poca, pocs quartos per tots els associacions que són i tot el que demanem.
D'alguna manera, però vas presentar 3 o 4 projectes, no, tu?
Sí, sí. Vull dir que vam presentar el projecte perquè, teòricament, crec que a vegades no s'hauria de presentar perquè és una cosa que s'hauria d'arreglar-se de presentar amb aquests projectes. Però ja que te donen l'oportunitat de presentar, doncs ho presentem.
Perquè d'alguna forma són obres que s'han de fer als barris, però que sí, se prioritzen sí, d'alguna forma la que cor més pressa, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sempre, sempre. Per això vull dir, és una forma, però bueno, ho presentem i si surt algú, bueno, me va sortir una, que això que és una de les avantatges que té, que a cada barri hi ha una. Això és una de les avantatges que crec que amb aquest això del projecte participatiu està bé. Bueno. Per lo menos una te toque.
D'alguna forma és una de les petites, d'aquelles que es podien votar 3, i al teu barri, què és el que es farà?
Pues
prioritàriament.
Al meu barri ens han donat que el que s'hi va arreglar el que és els miradors, i tenim 2 miradors mirant cap a Lleida, que són molt bonics, se ve un paisatge fabulós, se ve en tota Lleida d'això, i estan plens d'arbres, estan plens de velló, i ens han donat a arreglar que són els miradors.
Molt bé.
Però bueno, pues ja està bé.
Algo és algo. O sigui, ha sigut com una pedrea, no? Perquè els petits sí, serien com a pedrea i els grans
sí,
projectes...
El aquestes... gran només hi ha un, però quan només hi ha un...
Un per tota, un per tota la ciutat.
Sí, sí, l'han donat amb el govern, ja m'hi sembla molt bé, vull dir que es pot fer, tenim dret a fer de tot, però bueno, què farem?
Molt bé. I ara sí que ens centrem una mica amb el barri del Secà de Sant Pere, que està mirant a Lleida i que els invita a participar de la Festa Major a partir d'aquest dijous, no?
Sí, senyors. Estem tots, tota Lleida està invitada, si volem pujar a la zona alta, a la qual se trobarà molt a gust i fresquets.
Sí, això és un avantatge, perquè molta gent no se'n dona compte, però pujar al Secà de Sant Pere la temperatura és totalment diferent,
Sí, sí, sí. Vull dir, fa calor com a tot arreu, però sempre cor una briseta que te dona, que poses a l'ombra i està fabulós.
Molt bé. I si diem que aquest any ha tingut d'haver algun canvi, heu fet alguna cosa novedosa o mantens les mateixes festes?
No, no, novedosa, bueno, tenim que van començar l'any passat, el que és la milla, que del Secà, que és tot el que és Secà, se dona per la milla solidària, se dona per síndrome de Down. Això aquest any és la segona, vull dir, i la veritat que hi ha molts inscrits, no sé com acabarem, però bueno, perquè van dir no més 100, però me sembla que me van dir ahir que hi havia 120. Bueno,
molt bé,
ja farem.
Ja saps que aquesta casa sempre hem estat al cantó de l'associació de Dau i que, a més, jo penso que algun dia traurem un locutor, bueno, d'aquells entranyables, no? Perquè, de fet, sí, molts que ja estan treballant a institucions han passat per aquesta casa, per la ràdio.
Sí, sí. La veritat que sí. A veure, és una organització a la qual el CK estem molt contents que estigui i no volem que marxi. No,
molt bé.
Pues, estem molt clar.
La Pilar, Sant Juan i tot el seu equip fan una gran tasca i des d'aquí la nostra felicitació. Però en què centrem les festes? El dijous què tens? L'exposició, bueno, com sempre,
dijous,
tan meravellosa.
Sí, el dijous només el que és, farem el concurs com cada any de Twitter, de les dones que m'han presentat les fotos a les 5 de la tarda, i a les 6 farem l'exposició de taller i una exposició de quadres d'un tal Vallès, que és aquí de Bàsquet.
No, és molt, molt interessant.
Molt interessant.
Jo ho recomano, jo ho recomano.
L'ha muntat avui i la veritat que és molt bonica. Després ja el divendres pues, tenim això de la cursa, tenim també aquest any com tenim de pregoner especial al president de l'AEM.
Bueno, és el vostre barri, estan al vostre barri.
Per això. Pues llavors ells faran un sopar aquí a coses de les piscines i tal, amb tots els jugadors i tal, vull dir, hi haurà un ambient diferent i després es ball com sempre.
Molt bé.
I això sí que no el ball. I després el que també crec que serà bonic, pues bueno, tenim també una obra de teatre el dissabte a les 10 de la nit, que és el de l'equip de teatre d'aquí del barri.
Molt bé.
I que s'hi diu l'obra Prenyats i Emprenyats.
Prenyats i Emprenyats, déu-n'hi-do.
Sí, no sé.
No s'espera un agafau, no?
I, bueno, la xocolatada dels crios, els jocs dels crios, com sempre, vull dir, lo que...
I la missa major, Julián, i la missa major.
Sí, bueno, això sí, la missa és... Això és imprescindible, la missa... A les 11 el diumenge, això no hi ha, també tenim...
Teniu pubilles i hereus o com ho teniu?
Sí, tenim tres pubilletes aquest any.
Bueno, veus, ja han guanyat alguna cosa, no? Ja han guanyat alguna cosa.
Sí, perquè l'any passat no es va presentar ningú i aquest any s'han presentat 5.
Mentre hi hagi una nena... Digues. No, tu.
No, que dic que s'han presentat 5 i a 2 han tingut de dir que bueno que estiguin l'any que ve, perquè totes no podien... Perquè vull dir, altres sempre tenim tres pubilles només.
Això del pregoner d'aquest any que vam tindre en Perico Pastor, que mentre segui una nena o un nen que vulguin fer de pubilla o d'hereu, això no es pot perdre.
Sí. No, clar, indiscutible. L'any passat no va voler ningú, mira, si no va voler ningú no pots obligar ningú.
Claro.
Però aquest any ja havia 5. Escolta, pues perfecte.
Molt bé. El barri participa quan se fa festa amb això? I la gent que era del barri que va marxar torna per passar un dia?
Sí, hi ha gent que bueno, va passar uns dies, venen perquè viuen a Lleida, a la ciutat, i llavors pugen a la festa, sí. I vull dir, perquè, clar, pugen a veure els pares, pugen... No sé què puja, sí que puja gent, sí.
I teniu alguna fireta, com sempre?
Aquest any, és això el que te volia explicar, que aquest any és curiós, no ha vingut ningú de les firetes. No volen, vaig parlar amb un, me va dir que no podien vindre perquè que no sé què problemes tenien i que no fan quartos i tal. I
bueno.
Jo no soc pagat, ja sé que a tots els barris estan tenint problemes amb les firetes.
Sí, efectivament. I les firetes, a més, s'ha de demanar que es montin però que siguin segures i amb associacions claro, organitzades.
És que a mi me va trucar un i les coses no puc vindre, no. Passa per l'Ajuntament. Si l'Ajuntament t'autoritza, bé, jo no et puc autoritzar perquè si passa quan jo... No, perquè jo ja ho tinc tot en bosses. I bueno, pues passa per l'Ajuntament i després...
Claro. Això està molt bé, Julià. No. Jo penso que la potestat...
A veure, vull dir, jo tinc molt clar. I més després de la cosa que han passat amb les firetes, jo si els tècnics de l'Ajuntament diuen que està bé, bé, si no, jo no...
Tu no autoritzo
a ningú.
Tu no hi jugues.
No, jo no jugo. I si no hi ha firetes, pues mira...
Julián,
és el carretonet dels caramelos, aquest sí. Aquest ja me va vindre l'altre dia, diu, escolta, que ocupen l'edició, sí, vinga, però almenys tindrem alguna
cosa. I xurreria?
La xurreria tampoc ha vingut.
Tampoc ha vingut. Bueno, pues nada, pues que ho guanyen els bars, que per això paguen els tributs.
Per això jo el que no vull, i ho dic aquí a les zones és ni una altra vegada de la gent i que la gent no escolta, vull dir, jo crec que tots són suficient grans per saber el que tinc de fer.
Julián, per acabar, quant temps portes al front de l'entitat veïnal des de que ho ha deixat l'Emili Subies?
Si no passa res, des del 99, total que vull 19 anys.
Des del 99, bueno, pues mira, tu vas entrar quan jo deixava la Casa d'Aragó com a president, o sigui que...
Sí,
va ser quan...
Des de llavors estic, la veritat, que crec que tindria d'haver un relleu, però que no en trobem. La gent no se vol involucrar amb aquestes coses que siguin els juristes. La gent, si volen fer alguna cosa, volen cobrar.
Tu diries que les entitats veïnals no tenen data de caducitat, però si és un producte pedrecedero?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè a part de que la gent no es vol això, també el que les administracions a vegades també te posen més rodes, que més pals a les rodes que t'ajuden.
Es fa complicat demanar avui en dia ajudes, no?
Sí, bueno, complicadíssim. I a més de demanar ajudes, que almenys no n'hi ha. Perquè, sí que intentem, per exemple, l'Ajuntament que ara mos ajuda, vull dir, algo i tal, però les demés institucions, res, eh?
Ja.
La Caixa, per exemple, que la tenim aquí.
Abans les institucions que havia aquí, les entitats que estaven al barri, almenys col·laboraven amb el cartell de festes, sí, col·laboraven amb una petita escurrialles, però tot ajudava, no?
Però sí, sí que tot ajudava, però ara no. Ara sí que tenim de donar gràcies a lo que són els industrials que tenim al barri i els autònoms, que al cartell de festes col·laboren i donen una quantitat la qual amb això tenim per poder pagar les festes.
Julián Garrido, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu una feliç festa amb això i no defalleixis.
Bueno, espero que pugeu i invito a tota Lleida que pugui i que se trobaran bé.
Jo ja saps que quan tinc una escapada el SECA no m'ho perdo mai d'acompanyar-vos, especialment perquè el president és molt insistent.
Ja ho sé, ja ho sé.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé, salut i bé.
Gràcies, adeu.
Un barri lleidatà, el SECA de Sant Pere, que aquest cap de setmana està de festes. Per tots els que es diguin Peres també, pues que siguin molt feliços i per supost, hi ha moltes persones que celebren aquesta festa. Que vagi molt bé. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i el Ricard les diu quin sí, és home. El WhatsApp, perquè ja saben que poden ficar la veu, si volen, i ho poden fer gravat amb un àudio i ho poden fer també per escrit. Vinga, Ricard, digue-ho. Fins demà.
Gràcies, Cosme. Fins demà al 664-526-180. A punt d'arribar a la una, ho farem com sempre ben acompanyats pel Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I amb el Joan tenim les rutes turístiques en marxa obertes, tenim la comarca de la Segarra al mig, exactament, ahir vam fer la primera proposta, de tres, com sempre, per tant avui la segona.
Exacte.
Vam estar a Cervera, ja.
I avui anirem a una ciutat, a una població important, que és una de les més conegudes, però no precisament pel seu bar, sinó per la seva economia. A veure si endivines de quina parlem. Parlem de Guissona.
Ah, Guissona, sí, home.
Guissona és coneguda mundialment.
Sí.
I en canvi, a Guissona, també hi ha petites realitats, o grans realitats, que val la pena conèixer i descobrir. Cal dir que la col·legiata del claustre de Guissona és una joia. I aquell nucli urbà de Yeso, que els romans establiren en una plana entre el Sió i el Llobregós, és el que després de les transformacions que s'hi han efectuat al pas de la història ha arribat fins als nostres dies i ha arribat amb un nom, el nom de Guissona. El seu origen, però, deu ser anterior, com ho fa suposar la relativa abundor de tombes ibèriques trobades per la rodalia. La ciutat romana de Yeso, establerta a la ruta del Segre entre Cervera i Pons, fou possiblement el nucli més important de la Catalunya interior d'aquell temps. I això poca gent n'ha gaudit, ho ha disfrutat. Després d'Hilarre, per suposat. Després, però, entra en un ràpid declivi que durant tota l'edat mitjana i bona part de l'edat moderna no s'aturà. I fins al segle XVIII així va continuar la degradació. En aquest segle es comencen a fer a Guissona construccions i additaments barrocs, els quals són els més importants de la comarca, llevat dels de Cervera. Precisament, dintre de l'església parroquial de Guissona, que era una antiga col·legiata, dedicada a Santa Maria en el misteri de l'Assumpció, s'hi troba l'altar, una autèntica meravella del barroc i on es venera la imatge de la Verge del Claustre, una escultura de pedra d'estil romànic popular que en presideix el cambril. Us recomano fervorosament que si aneu a Guissona aneu a veure aquesta meravella del barroc, que és allí dedicat a la Mare de Déu del claustre, que val la pena visitar, i la mateixa Mare de Déu. També cal dir que l'actual temple, segle XVIII, és un edifici reedificat, a la construcció del qual van contribuir tots els habitants de Guissona. Sembla que la Mare de Déu del claustre ja rebia veneració dels fidels a l'any 1180, encara que, pel que se sap, llavors era coneguda popularment com la Mare de Déu de Febrer. La imatge és de pedra saulonenga, i a mida 5 pams d'alçada. La Verge és representada a dreta, però les proporcions són tan desfigurades que semblen imitades d'una imatge asseguda. Veureu la il·luminació, l'altar barroc és una preciositat i, per tant, val la pena visitar-lo. I la dita d'avui, per acabar, ens diu que per saber parlar cal saber escoltar.
I tant que sí.
Això ho hem de prendre tots a la pràctica.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem a directes cap a la una. Buscarem les senyals horaris que ens indicaran que arribem a la una amb la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després hi tornem amb la Nacional 240, amb la gastronomia, amb la Leida Martí parlant de moda i a dos quarts de dues amb la tertúlia dels polítics, on ja saps que parlem de tot, fins i tot de política.
És la una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Revés de Europa al diseño y funcionamiento de la alta velocidad en España. Bruselas critica que muchos de los trazados han primado los intereses políticos y no los operativos. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
En total, nuestro país ha recibido 11.200 millones de euros, una cantidad que supone el 47% de las ayudas. De todas formas, según el Tribunal Europeo de Cuentas, este dinero ha servido para crear una red de alta velocidad ineficaz, cargada de sobrecostes y donde han primado los intereses políticos. Además, los trenes no circulan a su máxima velocidad y en muchos casos van prácticamente vacíos. Varias líneas, como Madrid-Barcelona o Madrid-León, han sufrido sobrecostes de más del 30%. El informe termina asegurando que la línea Madrid-Galicia o la Y vasca nunca serán viables económicamente.
Y el presidente del Gobierno se ha vuelto a pronunciar sobre el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. Sánchez confirma que revisará su situación penitenciaria.
ETA desapareció. La democracia derrotó a ETA. Y en consecuencia, la política penitenciaria tiene que ser revisada. Tiene que ser revisada. Tenemos que aproximarnos de otra manera a una realidad que ya es completamente distinta y que ha cambiado hace un mes.
Mensaje de Pedro Sánchez tras la cumbre bilateral con Angela Merkel. Su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no precisa y se limita a decir que van a cumplir la ley. Carmen Lavallén.
Sí, el ministro del Interior no ha hablado de revisión esta mañana aquí en la sede central de tráfico. Al ser preguntado por un posible acercamiento de los presos, Grande Marlaska ha distinguido entre presos catalanes, provisionales y competencia del Supremo, ha dicho, y presos etarras, sobre los que el régimen penitenciario establece un tratamiento individualizado.
Esto no es estar a favor o en contra, esto es aplicar la ley. Estamos, parece que se olvida, en un estado de derecho. Lo que digo que no son supuestos idénticos.
Según ha señalado, en el caso de los presos vascos serán las instituciones penitenciarias las encargadas de establecer con la ley en la mano si procede o no su acercamiento.
Son palabras de Fernando Grande Marlaska en la presentación de la campaña especial de tráfico para este verano 2018. Enseguida vamos a ampliar más detalles en este mediodía COPE de esta primera gran campaña de tráfico del gobierno de Sánchez. Pero en este martes 26 de junio están pasando más cosas que te contamos ya con Antonio Raiz.
Toque de atención de la Junta de Andalucía al gobierno de Pedro Sánchez. Siguen llegando pateras a las costas andaluzas. Las ONGs de Cádiz, de Málaga, de Almería están desbordadas y desde el Ejecutivo de Susana Díaz exigen un reparto equitativo de los inmigrantes que llegan a España entre las diferentes comunidades. Mensaje del portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, al gobierno Sánchez.
La solidaridad tiene que ser una solidaridad compartida por todas las comunidades y que es el Estado, en este caso el gobierno central, el que tiene que establecer los criterios para el reparto de esa solidaridad que, como digo, compete a todas las comunidades, compete a todo el país.
Se habló mucho del Aquarius, mucho menos del Lifeline. Es otro barco que lleva esperando 5 días en el Mediterráneo con unos 230 inmigrantes a bordo. El gobierno de Malta pide a la Unión Europea que asuma un reparto de responsabilidades. Y Pablo Iglesias ha estado hoy en la cárcel. El líder de Podemos ha visitado a los Jordis, los líderes de las asociaciones separatistas catalanas, impulsores del golpe del 1 de octubre. Iglesias, que siga apostando por el acercamiento de los políticos presos a cárceles catalanas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a contar la historia de un padre de familia que recientemente ha sido ordenado sacerdote.
Matt Whitehead, casado y con 6 hijos, ordenado sacerdote el pasado 31 de mayo. ¿Qué, cómo es posible? Hombre, eso es lo que vamos a desvelar en nuestra historia. Él nació en una familia baptista y desde joven sintió una llamada a la vocación ministerial y también militar. Así que se formó como capellán militar baptista. Sin embargo, él deseaba conectar con la iglesia primitiva donde se vivían los sacramentos y la sucesión apostólica, y eso le condujo a la iglesia episcopaliana, vamos, los anglicanos en Estados Unidos. Pero el horizonte de lo que él y también su mujer deseaban se encontraba en la iglesia católica. La decisión del Papa Benedicto XVI de crear una figura jurídica para acoger a los anglicanos que quieran hacerse católicos, manteniendo ciertos elementos de su patrimonio litúrgico y cultural, pues allanó el camino. La historia completa, pues la contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Estamos expectantes, por supuesto, así que en media hora escuchamos El Espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, día después del empate de España contra Marruecos, José Luis Corrochano.
Y que junto con el empate entre Portugal e Irán nos permite ser primeros de grupo y jugar este domingo a las 4 de la tarde contra Rusia. Hace unos minutos que ha comparecido Marco Asensio, jugador de la selección española, que ayer jugó unos minutos en Krasnodar. ¿Qué explicaciones ha dado Elena Condis?
Reconoce que le gustaría tener más minutos, ha hecho autocrítica, dice que hay que corregir los errores, manejar más los tiempos del partido y ser más contundentes en las áreas antes de enfrentarse a Rusia, que tiene el plus de ser la anfitriona. Sobre el interés del Liverpool, Asensio asegura que ahora está centrado en el Mundial y después ya se hablará. Dice que De Gea está tranquilo y que es normal que se le exija tanto, pero que seguro que va a demostrar su nivel, y ha dado a Asensio estos argumentos para creer y confiar en nuestra selección.
Que hemos quedado primeros, que parece que hemos quedado segundos, estamos eliminados, hemos quedado primeros. Este equipo tiene mucho compromiso, sabemos que hemos pasado por momentos un tanto complicados y eso es lo más importante, que estamos todos unidos, que vamos todos a una y que mejorando esas pequeñas cositas, pues yo creo que podemos hacer un gran papel en el Mundial.
Más emociones para hoy en el Mundial de Rusia. Se deciden otros 2 grupos. A las 4 de la tarde, Dinamarca-Francia se juega en el primer puesto y Australia-Perú. Los sudamericanos ya están eliminados. Y a las 8 de la tarde, Argentina-Nigeria y Croacia-Islandia, con Croacia ya clasificada. Las otras 3 selecciones tienen oportunidad de buscar un puesto en los octavos de final. Contamos el desenlace de los 2 grupos en el tiempo de juego. Y a las 12 de la mañana ha tomado posesión del cargo de secretaria de Estado para el deporte María José Rienda.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, parlem de cuina i de gastronomia, com sempre, ben acompanyats amb tots els oients de les comarques de Tarragona i especialment amb la seva conductora, per entendre's, en aquest espai, amb la Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
Molt bé.
Sí, jo condueixo els de Tarragona cap a Lleida i tu condueixes els de Lleida cap a Tarragona. Escolta, acabes de dir ben informats i ben afamats, no?
Sí,
també, sí, aquesta hora.
Sí, sí, això és una cosa que no canvia mai. No ho arreglarem, aquesta temporada.
No, veig que acabarem temporada, sí. I estem igual,
Estem igual. La setmana passada vam parlar amb el Toni Márquez, que és propietari del restaurant Aggio de Lleida, i vam fer unes... Bueno, vam parlar d'uns plats, però no els vam explicar.
No, ens va fer allò, ens va posar la mel als llavis, sí. I va dir, tornaré dimarts per fer-vos una recepta. Me'n recordo encara aquells musclos que va dir del Delta, que jo porto tota la setmana volem menjar musclos, des de que ho va dir.
Toni Márquez.
Hola, bon dia,
Riga. Aquest és un home de paraula,
Sí, sí, aquí soc.
Home, esteu a prop, estàs a propet de la ràdio, sí. De l'emissora de Lleida, no?
Sí,
Carlet
però...
Templers...
Número 3.
Després del Sant Joan m'he arrossegat fins aquí, que ha sigut molt dur.
Has saltat per sobre de la foguera o no?
Quasi.
Jo cada any
sempre
salto.
Sempre la tinc al davant.
Sí, jo cada any salto, Però veu treballar vosaltres la nit de Sant Joan, Toni?
Sí, tot i que sí, la gent s'ha anat molt, molta gent de platja i a cremar les fogueres a la platja i, bueno, a practicar això, no? Disfrutar de la coca de Sant Joan en cava i en família i amics, que és fantàstic.
I tant.
Sí, ja, aquí en aquest espai de cuina i gastronomia, Mònica, hem conegut a molts restauradors i la veritat és que és un ofici, sempre dic el mateix, anem a trencar una llança per aquest ofici, per aquesta gent que s'hi dedica, perquè aquelles dates festives que tothom somiem en anar al restaurant per no haver-nos de fer el menjar, doncs ells han d'estar treballant.
I
parlem de la nit de la Revetlla de Sant Joan, com podem parlar del dia de Nadal, del dia de Sant Esteve o d'altres dates senyalades, Per tant,
com sempre, pel Toni i per tota la gent que ha passat per aquí i els que han de passar o que ens escoltin, que ells sí que estan treballant els dies en els que els demés diem anem al restaurant a menjar.
És veritat.
Sí, la veritat és que avui en dia és un handicap perquè la gent que puja, això no el té molt ben acollit de que ha de treballar els dies festius.
Clar, no.
No. Porta una altra ona. Però, bueno, és la realitat i és el que hem d'aprendre. I, gràcies a Déu, aquí tenim una escola que està propietat, o sigui, està portant molta canalla, molta gent molt ben preparada i el futur immediat amb gent molt, molt xula, de veritat.
Molt bé.
Escolta, justament, Ricard, perdona aquest tall, justament el dia que a l'Atjo fan descans setmanal, sí, que és dimarts, nosaltres fem venir a treballar el Toni.
Sí, ja per més enri.
Ja d'aquí marxes a dinar, sí, suposo, no has dinat encara.
Bueno, a veure,
una,
ara
estic a dinatar, no?
Estic en tractes perquè amb el club de fans que m'has fet, amb la veu i tal, m'han dit que igual me fitxeu, igual faig com algú que ha fet aquest estiu i canvio d'equip.
Bueno. Escolta, tu, si vols venir de cuiner resident, quan vulguis, eh?
Resident. No, jo... però amb un fogonet et faré venir ja, eh?
Home, vale.
O un tàper.
O sigui, que en trampa, eh?
Restaurant Aggio, amb dues G's, eh? Restaurant Aggio, estan al carrer Templers número 3 de Lleida. Ho vaig dir la setmana passada, podeu venir a visitar el Turó de la Seu Vella, però podeu venir a veure la canalització del riu Segre, els Camps Elisis, a passejar-vos per l'eix comercial, que és l'eix comercial peatonal exterior més llarg de tota Europa, entre d'altres coses que tenim a Lleida, eh? Per tant, força coses podeu venir a visitar i la part de restauració, el moment de dinar, doncs al carrer Templers. A més, esteu aquí al costat de la ràdio
molt a prop.
I a la punta d'aquest eix comercial, per entendre'ns, eh? Per tant, és un lloc estratègic. Vosaltres ja vam parlar, Toni, que teniu especialitats en carn,
sí,
peix, productes quilòmetre zero, productes de temporada...
Correcte. Tenim producte d'aquí, de proximitat. La llonganissa la fa el germà de la Maribel, que me fa fantàstica. La carn, no vull fer publicitat d'un gran amic, del Joan, no diré el cognom, però impressionant, femelles de 9 mesos. Després, el que fem de xuleto i tal, me'n porten directament de Cantàbria, amb una curació de 55 dies. El peix m'arriba de Corunya, directament, o de la part de Cambrils. O sigui, tenim distribuïdors de fa molts anys, i el que tenim... Tenim molts anys, però molt producte, que és important, tindre un gran producte, no? Mm-hmm. I d'això us volia parlar, la recepta d'avui.
Han
complert, per cert, Mònica, 31 anys, oberts, sí, al públic, sí, i això només té un secret.
Oi tant, fer-ho bé.
Sí. Sí, és a dir, la gent en un restaurant no el pots obligar a tornar.
No,
evidentment. Si tornen, si volen, i si tornen és perquè els ha agradat, eh?
Bueno, la idea és aquesta. Hi ha una frase d'un amic que coneixeu vosaltres, l'Àngel, que sempre diu que la nostra feina acaba quan el client torna.
Sí, senyor. Què m'expliques? A veure, quin plat ens has portat?
Bueno, jo ara, després del Sant Joan, penso que hi ha gent que s'ha anat a pescar i agafar una orada o un llobarro salvatge, no? I torna cap a Lleida amb un munt de peix que diu, hòstia, què faig ara, no?
Això.
Pues bueno, pues fem una cassoleta,
Això a la Mònica li agrada.
Ah,
sí, pues és molt senzill, eh? O sigui, agafes patatetes, no han de ser trumfos del Pirineu, però aquí hi ha molt bones, peladetes amb un centímetre més o menys de grosor, i les fiques en una sartén amb un ras d'oli, no? Comences a picar all i julivert, però abundant, no? Ratlles una tomata d'aquí de l'horta i després de desescatar el peix, també el talles a rodatges, no? Que veguis tu que més o menys estan... les que t'agradaria mossegar, no? Uh-huh. El fiques al damunt de la patata, tot això és tal com dic, res de paradetes ni res. El fiques,
o sigui,
al damunt...
El foc engegat, no?
Sí, amb el foc engegat. Vas ficant tot el que t'he dit. Fiques el peix salvatge, el rectifiques de sal, i llavors fiques unes hebres de safrà natural i cobreixes d'aigua. No fa falta ni foment ni res, solament aigua. Bueno, pues 15, 20 minuts màxim que punxes la patata a veure si ja està al seu punt, pares i comences a plorar. La patata està impressionant. Sí, supersenzill.
Imagina't.
Ni fort ni res. La caldereta de l'estiu, amb peix salvatge.
Caram.
És que, però és el que deies al principi. Al final, si tens tres ingredients, però tres ingredients boníssims, com menys hi facis millor, no, Toni?
Bueno, pensa que si acabes d'agafar el peix ara per Sant Joan, més fred és impossible. Clar. Ara està el peix que encara queda restos d'aigües fredes, que tenen grassoneta, que estan molt... bueno, tenen molt gust. A més, a vegades se fiquen persones rocoses o de deltes i tenen molt gust. Llavors, l'aportació és la del peix. Està més bona la patata que el peix en si, no? I la mateixa recepta la pots fer amb diamantos, amb escamarlans, amb lluç, amb bacallà, el que vulguis, no? És una recepta que me va donar una àvia del Delta l'Ebre, no? Ah. Que era, és de l'Ali Pebre, i allà a la seva casa me va ensenyar i vaig flipar, dic, hòstia, és senzill, però aquí... quin resultat més impressionant, no?
Has vist, Mònica, com estem connectant avui?
Connectadíssim. És que la gastronomia, sí. És que la gastronomia uneix les, els pobles i les zones. De fet, l'all i pebre el fan molt a la zona del Delta amb anguila.
Sí, sí.
És
correcte,
molt típic d'allà.
Correcte. L'anguila, que a més, sí, però ja hi ve molt bona, eh?
Sí, sí, i és
tenen
un...
molt bona cuina.
És veritat, i és un peix que fora d'allà no el veus gaire, no? No estem acostumats. Sembla que a través de la cuina japonesa ens estem obrint una mica més a l'anguila, però s'ha de provar, eh?
Bueno, producte del Delta. L'anguila era producte, com el que vam parlar la setmana passada, no?, de los gazpachos i tal, eren productes de supervivència, no? Sí. Era el que tenies allà al costat, no?
És curiós, aquest tipus de plat s'ha posat molt de moda els darrers anys.
Sí, sí, jo penso
aquests plats que abans es feien per necessitat, ara són gourmet.
Sí, sí, perquè tot té una memòria a l'interior, a l'ADN que portem nosaltres, no? I sobretot la nostàlgia és un dinar fantàstic, meravellós, que si el pots menjar amb tota... les seves olors, totes les seves qualitats, no?, que te recorden a l'àvia, a la mare, jo què sé, és que és fantàstic menjar d'aquestos que són aparentment tan senzills.
Bueno, jo em veig amb cor de fer-ho, aquest, eh?
Sí, home, don Ricard, va, venim el Toni i jo a casa teva.
No, home, el Toni, primer vine tu, Mònica, i em dius a veure com m'ha quedat.
Ah, jo de conillet d'Índies, vinga, va.
No, home, el Toni és molt Toni, eh?
Tot sigui per la causa.
No, ell no, de veritat, mira, jo porto el vi.
Vinga, perfecte, ja està fet, això.
Ara ja m'has guanyat, eh? Avui hem estat amb el Toni Márquez, és el propietari chef del restaurant Aggio, està al carrer Templers número 3 a Lleida, al costat de l'eix comercial. Per tant, el que diem, si veniu a visitar Lleida, que de cara a l'estiu també es pot fer una escapada a l'interior, per venir a la capital de l'interior, a Lleida, doncs el dinar, jo crec que menys els dimarts, que és el dia del descans setmanal, el teniu solucionat a l'Aggio, eh?
Sí, a més oferim...
A més, dinar i sopar, eh? Feu dinars i sopars,
sí, dinar i sopar, i a més oferim un espai, pues, això, sense mosquits, amb aire acondicionat, fantàstic.
Bueno, també s'ha de mirar
de la nit, també.
I tant que sí.
Toni, gràcies.
Ei, una abraçada i merci,
A tu per venir.
Jo, tu et veus encara o no, Mònica?
Jo sí, home, i tant, però si ens ho ha posat, bueno, molt fàcil. Sí. És veritat que els que en saben ho expliquen com que és tot,
però
molt
no,
fàcil.
Per això t'ho dic, no, escolta, provar. Feu això, pim-pam, i tranquil, que tot funcione. Però, bueno, jo després això dels punts és més complicat.
Sí, home, sí, ja veuràs.
Escolta, fem una pausa.
Vinga, ràpida.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Ya tenemos a 4 países clasificados para los octavos de final del Mundial y hoy sumaremos otros 4. Se decide el grupo de Francia y se decide el grupo de Argentina, que pese a un mal inicio, si hoy gana Nigeria, seguirá adelante en el Mundial. ¿Qué dicen las casas de apuestas? Bueno, pues el gran favorito es Brasil, sube y mucho la cotización de Bélgica y ¿saben quién aparece en tercer lugar? En tercer lugar aparece España.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estàs preparat, ja
estem,
Ricard Álvarez?
Ja estem, bueno, sí, estic preparat, sí.
Jo sempre vinc, no, o sigui, no, por no seria la paraula, eh?
Home,
però,
no.
Clar, penso, què portarà avui?
Eh? Curiositat,
quines sí. Es treurà de la màniga avui? La Leida Martí, Leida, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon
Com estàs?
Leida.
Pues bé, mira, molt bé.
Molt ja, bé, encantada de la vida.
A punt d'acabar més, ja.
Ai, sí, sí. Ai, sí. Sí, sí. Mira, l'altre dia ho dèiem el Ricard i jo. Estem comptant els dies de programa que ens queden,
si
perquè
que
ja ens podem comptar o les setmanes.
A dues setmanes i mitja.
Quina paneta.
Sí, a veure, sí.
Sí, però és necessari
però
també parar una mica.
Necessitem
sí.
per agafar idees noves sí. i, bueno, i tornar al setembre millor encara.
I què faré jo sense vosaltres, tant de temps? M'ho expliqueu,
no,
això?
Podem fer un grup de WhatsApp i ens anem fent les consultes sobre moda i tendències que siguin necessàries.
Sí. I, sí. I ens passem les fotos dels mitjons i aquestes
ah,
coses.
Ah, mira, mira. Molt bé, Ricard.
Per cert, ara que dic WhatsApp, culpa, mea culpa, perquè fa dies que ens va enviar un missatge una oient i jo me n'havia oblidat.
Te n'has oblidat?
No, no me n'havia oblidat, ah. però havia deixat allò que... Saps allò que fa el WhatsApp? Bueno, ja us, no sé si us passa.
Sí, sí, queda cap
una
avall.
Mica, una
sí.
mica analògica. Tira cap avall sí. i, clar, se m'havia quedat avall. Llegeixo el missatge de la oient. Doncs mira, ens va dir, l'Ia que parlàvem de maquillatge, va dir que estava escoltant les idees que donaves, però que ella portava ulleres i que volia algun consell per maquillar ulls, no?, de gent que vagi amb ulleres, perquè diu que els colors suaus no es noten, a l'Eida.
Vale, aquí també entrem dintre el hàndicap del tipus d'ulleres, que, clar, entenc que a vegades hi ha gent que les porta una miqueta més grans i hi ha gent que no les porta més petites. A veure, tenint en compte que sempre, generalment, les ulleres, si, per exemple, són de miopia i tens bastantes dioptries, te fan els ulls, o sigui, te'ls fan més grans, jo el que faria aquí seria, en vez d'enfatitzar tant amb el que és la sombra d'ulls, perquè et quedi més suau i tu agafis una miqueta la forma que desitgis de l'ull, perquè si és de prop, si us hi fixeu, generalment fa l'ull més petit.
Sí.
I si és que no hi veus de lluny, te'l fa més gran.
Correcte.
Pues, les sombres dels ulls, a vegades, també si portes unes ulleres de pasta molt grans o molt extravagants, potser et queda allò tomaig, no? Et queda massa a l'ull. Jo jugaria molt amb el que és la línia. La línia de l'ull que et perfiles, i com que també està molt en tendència a jugar amb els colors de la línia, ja passem de les sombres i tirem cap a les línies de colors.
Molt bé, o sigui, la ratlla ben marcada.
Sí, correcte. Vale. Per exemple, si sortim de nit i vols fer així una miqueta més tipus smoking eyes, doncs agafes la ratlla dels ulls i en vez de fer-t'ho amb la sombra, el que és la part més difuminada, per què no et fas un ull més agatat? Que també te'l dibuixarà una miqueta més i se't veurà bé amb l'ullera, et quedarà un ull més definit amb l'ullera. O, per exemple, si és de cada dia, si és allò de diari, i tens els ulls clarets, fes-t'ho amb un verd o amb un blau cel, o si tens els ulls més aviat foscos, t'ho pots fer amb un marró en xocolata. I ficar-te, jo el que sempre em faig, perquè jo també porto ulleres.
Sí, és que són de la família vidriera aquí,
sí. Jo el que em faig sempre és, bueno, això també s'ho fan les que no porten les ulleres, no? Però perquè donar una miqueta més de lluminositat és ficar-me, com si diguéssim, a la part del llagrimer, una miqueta d'il·luminador. Tant amb sombra d'ulls més aviat clareta com amb el que és el propi il·luminador, que és també per el que són les bosses,
sí.
que te les dissimula, jugar una miqueta amb això.
Molt bé.
Jo generalment m'acostumo a maquillar més l'ull quan vaig sense la ullera.
Molt bé, doncs escolta, els desitjos de l'audiència són ordres, sí, per tant, missatge transmès a la Leida. Esperem que n'hagi pres nota l'oient, que ens ho expliqui, també a través del WhatsApp o de Twitter. I avui, amb què vens, a Leida, t'ho vingut amb el teu tema, i com sempre nosaltres et fem anar per les rames.
Però rapidito, eh?
Ai, està el Ricard amb el crono, de veritat, eh?
No. Bueno, Va, avui serà un programa així una miqueta que el trobo molt interessant per l'època que està venint, que ja, bueno, és última setmana, primeres, ja entrarem a primera de juliol,
sí.
a final de setmana, el diumenge en concret, i és més que res perquè també, com que ens tenim tendència ja a rebaixes, i sempre parlem de rebaixes. Aquesta setmana no sé per què, però sempre parlem de rebaixes. Mm. I mira, jo aquest any he dit, per què? Pues
no.
Aquest any no.
Aquest any no.
Me niego.
Molt bé.
Bàsicament perquè fins i tot Zara ha avançat les seves rebaixes amb aquesta setmana.
Ah, sí?
Hombre, el grup Inditex, la primera vegada a la vida, crec jo, que han avançat a una setmana les rebaixes.
Ah, bueno, però, no de totes maneres, això, recordem que des de l'any passat està liberalitzat aquest tema.
Sí.
O sigui, sí, hi ha la recomanació de fer-ho al juliol, però clar...
Però Inditex esperava l'1 de juliol, mentre totes les altres grans cadenes, diguéssim, s'avançaven ells, Anai, doncs
jo,
aquest any... Mira.
De veritat, per mi va ser un xoc veure-ho. Vaig dir, no pot ser. Pues sí, Inditex fa rebaixes abans d'hora.
Llavors la Leida diu, pues jo no parlo de rebaixes.
Pues
no. Inditex fa rebaixes, jo no en parlo.
Bueno, no, saps per què? Saps què passa? Que el problema d'alliberar el tema de les rebaixes és que al final no saps en quin preu compres real.
Uh-huh.
Perquè pots estar tot l'any fent rebaixes pujant els preus i després clar, tampoc no... No, després no li trobo sentit a les rebaixes.
Mm-hmm. Llavors, per tant, quina alternativa ens proposes, Aleida?
Doncs mira, els 10 complements per poder-nos posar super mega guapes aquest estiu.
Ah, vinga!
I així, d'aquesta manera, a més de poder reinventar, els nostres looks.
Molt bé, doncs 10 complements, vinga, imprescindibles.
Mira,
llista.
Comencem. Aquest any no pots passar sense un bolset de ràfia.
Molt bé.
O sigui, és un clàssic que sempre s'ha portat, el que passa que generalment l'utilitzàvem fins fa l'any passat o l'altre, l'utilitzàvem per anar només a la platja.
Mm-hmm,
què
sí.
passa? Que vam dir, per què aquest bolso tan cookie només s'ha de portar per anar a la platja? Doncs han fet diferents models, en plan rodonets, quadrats, tipus bossa, per poder portar-los del dia a dia.
Mm-hmm.
Clar, és ideal. Sí. I a més, si vius en tema de costa,
Sí, perfecte. És una cosa, a més, és una cosa que s'ha portat sempre i vamos, no li fèiem cas, però s'ha portat sempre. És treball artesanal, a més, no el comprem, uh-huh. ja que es porten, no el comprem a...
Prefabricat,
correcte.
Te dic jo.
Anem a l'artesà.
D'aquest estil tenim de tot. Motxilla, clunys, uh-huh. bolso, pues, el que et dic, de totes les formes, rodó, quadrat... amb trença, amb mimbre, amb ràfia, vull dir, podem jugar de diversos tipus. Després, el següent complement, fins i tot el lligaria molt amb el que és el tema del bolso, que també quedaria molt divertit, com és el que són els mocadors.
Mm-hmm.
Tornen els mocadors.
Bé!
Juhu! Bé. Tornen tant ficats com a diademes, com a part dalt al cap, saps? Amb un noset així al lateral o fins i tot en tipus banda, uh-huh. que també queda molt bonic. Si teniu la sort de tindre un descapotable, doncs el podeu portar a lo... Com era aquella actriu que el portava?
Home, clar, a Thelma i Lewis,
sí,
Susan Sarandon.
Això, uh-huh. també queda superbonic i fins i tot també el podem utilitzar com a complement dels nostres bolsos preferits, que
molt
també
bé.
Queda molt divertit. Ja... anant una miqueta més endavant, fins i tot si és un mocador d'aquests molt grans tipus Pareo, ens el podem utilitzar fins i tot per anar a la platja i ja portem allà Pareo,
tot
polso
val,
de mimbre,
val per un.
Sí, i anem ideals fins i tot per anar a menjar-nos la paelleta al xiringuito.
Això és importantíssim, eh? Anar bé per anar a fer la paella al xiringuito és clau.
És com un clàssic, eh?
Home,
sí.
Un must.
És un gran moment, eh?
Uah. Jo crec que mira...
Que sí, també ho penso.
Jo estàs en aquell moment, és a dir, Sata, i fas això el diumenge, i et dona la sensació de vacances.
Sí. Sí, totalment.
És una renovació, no?
Totalment.
Vull dir, mira, l'any passat, un dia que estava... Que treballava per les tardes i això, un dimecres vaig dir, pues mira, saps què? Avui me'n vaig al xiringuito a la platja a fer una paella. O sigui,
ja...
entre break, saps? Allò a l'hora de dinar.
I vas, tornes a treballar nova, no?
Mano de santo. De veritat, la canya, tu, superideal.
No, però és veritat que acabes desconnectant, eh?
Sí.
Que és molt necessària.
Sí, t'agafa enveja, després tu la pots quedar, però bueno, no passa res,
s'ha de viure el moment.
Tu ja el vinet amb la paelleta, ja te l'has fet i és ideal.
I ja ho tens, és tot això que t'emportes. Sí, senyora.
A tope.
Anem al tercer complement, que serà l'últim, ja t'ho dic ara, Lleida.
Sí o no? Bueno, aquest no me'l podia saltar, perquè aquest any, com heu pogut veure en moltes revistes, moltes influencers, estan portant el que són les ulleres de sol, però en format petit. Sí. Tornen les ulleres dels anys 90, que són aquelles, les del principis, que eren aquelles que te cobrien molt poc, o sigui, bàsicament només el que era l'ull, no, uh-huh. només de l'ull, uh-huh. i a més amb vidres més aviat com a, o amb blaus trans, no trans, a veure, transparents, és un vidre, no? Però vull dir que se't veu l'ull, no sí, que queden sí, en sí. format mirall, que l'any passat, per exemple, n'era més aviat amb lents mirall.
És veritat.
Doncs aquest any és amb blaus o amb verds, i no. petites, superxules. Vull dir, s'han posat en supertendència.
Doncs la veritat és que és veritat, hem passat de la maxi-ullera, no?, i del vidre uh-huh. que és tan opac, diguéssim, o, no?, o mirall, a la ullera petita, sí. Aquest any. És veritat, això, d'un any a l'altre, com ha canviat la cosa.
Del vidre xafardero al vidre que no hi ha, no pots xafardejar res. Això
jo
també.
Soc més del de xafardejar, ja us ho dic ara. Però bé, escolta, Ricard, el ja crono què?
Ja està, ja, ja està.
Ja ho sabia, ja jo, que està? Això ens passaria. Mira.
Clar, és que parlem.
Ja, oh. ja ho sé. És que
culta, quants complements avui? Hem dit?
És que tres.
Tres.
Bueno, doncs,
tres.
Mira, divendres.
Els bossos transparents, també.
Transparents? Mira, aquest el deixem, perquè aquest et vull preguntar coses.
A veure, que la setmana vinent ha de tornar la Leida. Havíem dit 10, n'hem fet 3. Sí. La setmana vinent, els 7 complements que falten. Ja, completarem aquesta llista de 10 complements imprescindibles. Sí? Tracte?
Vinga.
Vinga, doncs a Leida Martí, gràcies.
A vosaltres, que un petó. Adéu.
Adéu.
Ricard, ja ho sé, que venen els pitos de 2/4.
Sí, però bueno, ens queden 2 dies. Escolta, el proper dia 3 i l'altre 4. Jo crec que les podrem fer.
Ja veurem, que igual surten temes pel mig. Que vagi bé.
Fins ara. Adéu.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hasta el 28 de junio, llévate una cámara réflex Nikon D3400 con objetivo 18-55 por solo 449 euros.
Y con financiación fácil hasta en 12 meses.
Además, Nikon te devuelve 50 euros. Consulta condiciones en nuestros centros.
Disfruta del verano con los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas. Y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Nuestra vida es frenética, llena de prisas. Vamos corriendo a los sitios y en cuanto llegamos enseguida salimos corriendo a otro, sin parar, sin respiro, cada vez más rápido. Y cuando viajamos, hacemos lo mismo. Pero eso en realidad no es viajar, solo es moverse. Deberíamos aprender a viajar de otra manera.
Para todos los que quieren viajar de verdad, ahora con Guía Repsol es posible. Con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino. Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca antes.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya torna a la platja. Gaudeix amb el periòdico dels millors clàssics a la sorra de la Barceloneta. El dissabte 30 de juny a les 9 del vespre viuràs emocions intenses assegut a la tovallola. El periòdico. Compromesos amb la música.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell. Centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Sí, sí, ho has escoltat bé. Apliquem directament la nostra tarifa de segones rebaixes. Aprofita per comprar la nostra col·lecció a preus increïbles. Gaudeix dels descomptes de segones rebaixes des del començament a Lázaro Sabateries, amb la qualitat i atenció personal de sempre. T'esperem a Balaguer, Tàrrega i Mollerussa. Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Te les perdràs?
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs avui han tardat, però ja han tardat en sortir, però ja fa estona que estan aquí asseguts. 5 minuts per sobre de 2:15, dimarts 26 de juny del 2018, i a més amb bona temperatura a l'exterior dels estudis de la cadena COPE Lleida, 31 graus. Jo no sé on està aquella gent que deien que aquest any no faria calor, tranquils, que no, aquest any serà un estiu que no hi haurà calor, que no funcionarà, que no sé què. Doncs ja ha arribat aquí. En fi, anem a presentar. Avui tenim una cara nova, per tant, la presentarem la primera. Ella és l'Eva Lega, que ens arriba des de la Crida CUP. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Escolta, tinc curiositat. És la primera vegada que participes amb una ràdio?
Sí, la primera vegada.
Ja, veus que bé.
Sempre,
però...
sempre hi ha una primera vegada. Sempre té cabé a la força.
Bueno, sempre hi ha una primera vegada. Sempre podràs dir, vaig estar a la tertúlia aquesta de COPE Lleida.
Exacte.
Ja veuràs que això...
Som bona gent.
Ens quedarem sense temps, que això ens passa cada dimarts. Sí. Això passa sempre. Benvinguda, Eva. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
També està amb nosaltres la Dolors López del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon migdia.
Bueno, José María Córdoba, de Ciutadans. Bon dia.
Bon i calorosos dies.
Guillermo Orbera, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Guillermo, espera, ara. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, se sent bé?
Sí, sí, no, és que no bon tenia obert el micròfon.
Sí, molt fan del bar. Del bar, sí. El partit d'ahir.
De, ah, pensava, bar. Del bar de la cervesa o del bar? Del bar.
Amb baixa.
Bueno,
ara parlarem del bar.
Del bar amb un
Núria Marín, d'Esquerra, bon dia.
Bon dia.
I Paco Cerdà, del PDeCAT, a veure si me'n recordo, bon migdia.
Bona tarda.
Va, bona tarda.
Ell és el de l'Àngelus, ell és de l'Àngelus.
Fatal, no me'n recordo mai.
Ja soc jo.
Exacte. És veritat, que malament.
Del PDeCAT?
No.
PDeCAT Junior.
Del PDeCAT Junior. PDeCAT Junior. Què he dit? Sí, PDeCAT Junior.
No, ho has dit bé.
PDeCAT Junior.
El Guillermo, que avui ve burxón, no sé.
Sí, de totes maneres.
Super flower power.
No sé si algú va seguint el Mundial, el futbol, el bar i tota aquesta història.
Sí.
Està emocionant aquest tema, perquè ara quan hi ha un gol no es pot cantar. S'ha de mirar bueno, l'àrbit sí. i esperar a veure què passa.
Bueno, si hi ha dubte.
Si hi ha dubte, sí, sí, sí.
Però jo crec que està bé.
Ahir el van donar i després va pujar i després ho va treure. A la tele sortia.
No, el més xulo és el penalti.
Ah, al revés.
El primer van anul·lar, aleshores, sí, bueno, l'àrbitre que hi ha...
No, no diguis que sí que ets del Cristiano Ronaldo.
Bueno, perdona, Paco i Josep Maria, si no recordo malament, vosaltres no vau poder veure gaire.
No,
entre altres raons, perquè el Paco, Josep Maria i jo estàvem en un acte de les cases regionals, a l'Escorxador, que feien un recital cada casa, no?
Això ahir, a les 8. És que els
gols... Amb el qual, a mi era igual, perquè no soc futbolera.
Això va ser l'últim minut del partit, lo del bar, per tant, vam arribar...
Vam arribar.
Justet per aquesta jugada.
És que el Cosme no ho va tenir en compte, això, a l'hora de col·locar-ho.
Ja ho va dir quan va fer el pregó. No ho sabíem, quan ho van demanar...
Però bueno, estava ple, eh? Estava ple.
Bueno, bona senyal.
Estava ple de gent.
Escolteu, la setmana passada vau tenir ple de l'estat de la ciutat i aquesta
aquesta setmana teniu ple ordinari del mes de juny, que vam dir que encara us faltarà el del mes de juliol, que no sé si l'avanceu o també el feu la darrera setmana. El 27 de juliol.
No, no s'ha comentat res, però en principi és l'últim divendres de mes. Sempre,
si no, això el fem
fins al 27 de juliol.
Que em sembla que és 29, no?
De... Sí, no, 27 de juliol.
Ah, 27 és divendres. 27, vale, 29 és ara.
Sí, 29 és aquest divendres. No sé, si voleu explicar què presentareu, o principalment què presentareu en aquest ple, cada partit, per exemple, Dolors López.
Sí, bueno, a veure, girem cap a l'esquerra. Aquest ple, les propostes les van fer, com tots els grups, en el ple del debat de l'estat de la ciutat. I es va acordar...
No. El que presentareu aquest divendres.
És el que t'intento explicar. Que com que vam fer fa 4 dies el ple del debat de l'estat de la ciutat, va haver un acord de tots els grups municipals, perquè amb aquest ple els grups municipals no presentarien mocions, perquè, clar, ho van presentar la setmana passada. No? Claro. Llavors, nosaltres, les nostres propostes, mocions, són les que vam presentar l'altre dia. Uh-huh. Una anava en el sentit de poder ficar a l'abast, donat que hi ha molta demanda de vivenda social, una fórmula per tal de que hi hagués... Tinc que dir que les nostres propostes, les tres se van aprovar, perquè pogués haver més vivenda social, un conveni amb els propietaris que estiguin d'acord, l'Ajuntament rehabilita la vivenda, el propietari no cobre res durant X anys, no? I aquesta vivenda se fique a disposició social per a aquelles persones que ho demanden. Després també vam presentar una altra proposta, que era una relació de tots els incompliments de la Generalitat, i donat que ara ja tenim nou govern, com és el cas, per exemple, de les escoles Bressol, de l'Institut de Capont, etcètera, no? I com que ja tenim nou govern, doncs, bueno, l'Ajuntament que reclamem al govern de la Generalitat que compleixi amb aquells compromisos que estan pendents. I, per últim, el mercat del Pla, un tema que pensem que és important per la ciutat. El mercat del Pla, on sí que es va fer un procés participatiu, i on va coincidir la resposta que es va donar per part de tothom d'un centre gastronòmic, productes locals, etc., amb el que nosaltres sempre hem proposat i que pensem que és positiu per a aquest mercat, no? I llavors el que nosaltres diem és que això s'endegui el més abans possible, i si no, en cas de que no hi hagués ofertes sobre per aquesta ubicació, o que es vegués que amb la iniciativa privada no es pot, que inclús des del propi ajuntament, no?, d'alguna manera, en règim de... En fi, se poden estudiar...
Com eren els mercats fórmules, sempre.
No? Sí, des del propi ajuntament. Mm-hmm. Perquè pensem, ja dic, que és un tema de ciutat important, no solament per lo que representa el mercat del Pla, sinó per la zona on està ubicat entrada de la Seu Vella.
José María.
Sí, bueno, igual que, com ha comentat la Dolors, nosaltres tampoc presentarem cap moció en aquest ple. Em sembla que hi ha dos mocions que presenten associacions externes, ¿vale? I em sembla que una que és la de l'Associació de Veïns
de
Capont, i l'altra és una plataforma que hi ha
de
8 d'abril dels gitanos. Em sembla que són dos que crearan polèmica. Bueno, la de
Ludo, a veure, la de... Com es diu això? La de Llívia. La de Llívia, sí. Ja ho vam parlar aquí. A priori, sembla que hi va haver una votació dels veïns que no va ser concloent, i l'Ajuntament ha dit que, com que els veïns no ho han demanat, no ho canviarà.
Bueno, la qüestió, la potestat per canviar carrers, la té l'alcalde.
La té l'alcalde. Vull
dir, ell, el que tindria que dir sí o no, canviar el... Si no ho fa, bueno, pues, llavors aquesta plataforma el que fa és presentar una moció al ple. Uh-huh. I ahir la votarem. Bueno, suposo que, bueno, hi haurà opinions per a tot. Nosaltres no som molt partidaris, no som gens partidaris de canviar noms a cap carrer. El que passa que, bueno, que potser en aquesta ocasió, pues, històricament parlant, pues sí que és veritat que té una certa motivació que sí que ens farà segurament. De moment estem decidint, però segurament que sí que votaríem a favor. Mm-hmm.
Molt bé. Guillermo Morvera...
No és un genocida d'aquí, és un genocida d'allà.
Bueno,
des d'aquí no els traiem.
Per cert, que tenim ja subdelegat del govern a Lleida. Bueno, subdelegat del govern a Lleida, el José Crespí.
No, és que s'han recordat ara,
just. Ara que parlaves tu, s'han recordat.
No, dic que ja està assignat, que em sembla que avui ja...
Crec que el nomenament era ahir, no?
Ahir.
Això va sortir.
Ahir.
Veure, jo vaig rebre el correu electrònic de la secretària d'Imma Manso acomiadant-se, per tant, l'endemà ja era efectiu, que era ahir.
era ahí. PSC, Guillermo Orbera.
Home, jo em quedo una mica del debat de la ciutat, me quedo amb els grans acords, no?, que feia menció la Dolors, no?, que parlava, m'ha precedit sobretot amb el gran acord en matèria d'habitatge, que és un tema que, bueno, pues per vinculació personal m'hi afecta i crec que és necessari que tornin a sorgir projectes per part de l'administració per intentar enxamplar i ampliar la borsa d'habitatges socials que gestionen els ajuntaments de Catalunya. I en això la Generalitat té molt a dir, entre altres coses, perquè a l'any 2010, fins a l'any 2010, aquesta proposta que fa, crec jo, molt encertadament el Partit Popular a Lleida, ja la tenia, eren línies d'ajudes que estaven ja publicades per la Generalitat, però es tracta una mica de recuperar unes ajudes que feia la Generalitat de Catalunya, que estaven molt bé, que anaven adreçades amb això, no?, a convidar al particular a que cedís el seu habitatge a la xarxa pública municipal a canvi de que l'administració li fes les obres, i a canvi d'això el particular s'obligava a tenir un temps determinat, uns anys determinats, l'habitatge a la xarxa pública de mediació, no? Crec que és molt bona idea. I després també vaig trobar encertat, perquè crec recordar, i m'hauré de corregir, crec que fins i tot aquí el PDeCAT se va abstenir, no?, que no és un sí ni un no, però bueno, és millor que un sí, ahir és pitjor que un sí, però millor que un no. Quan l'Ajuntament, ara que hi ha un nou govern, s'està adreçant a la Generalitat perquè compleixi una mica la gestió del dia a dia de la Generalitat. Jo sé que la Núria, ja ens coneixem molt amb la Núria, portem moltes tertúlies, potser se m'avançarà dient la sèrie de lleis que ha fet la Generalitat en aquests últims anys, que és cert, no?, que ha fet lleis molt interessants, però estareu amb mi que la cuina legislativa de la Generalitat no ha tingut el ritme aquests anys que ha tingut en altres períodes de la història de Catalunya, governi qui governi. Ha estat un període en el qual, o està sent, depèn de com es miri, s'han adreçat molt els esforços cap a la línia del model territorial, cap a la línia de les mobilitzacions socials de cara a la independència, i jo crec que la cuina legislativa i reglamentària de la Generalitat, que és una mica el que soluciona els temes del dia a dia, no?, que surti una norma, que surti un reglament, això ha fluixat una miqueta, i crec que fa bé l'Ajuntament de Lleida, i crec que va haver un consens bastant ampli aprofitant el canvi de govern a tot arreu, perquè també jo crec que Dolors, Espanya té una bocanada d'aire fresc amb el canvi de govern a la Moncloa, no? Per tant, el canvi de govern és bo, el nou govern és no a la Generalitat,
ja,
i també
si hem
de celebrar, és evident que tu sempre diràs que no, però és bo de celebrar que hi hagi un canvi de govern també a la Moncloa.
Bueno, Núria, podríem discutir
de, a veure, jo lo de la bocanada d'aire fresc està per veure, perquè si és com la del Zapatero i l'apoyaré,
gràcies al recolzament d'Esquerra,
ja tenim, sabem com acabarà.
Jo agraeixo el suport d'Esquerra aquí.
Sí, bueno, però també jo t'estic dient que ja veurem com acabarà això.
Respecte
a lo que deia, nosaltres no vam presentar cap moció proactiva, perquè n'han presentat moltes durant el mandat, i el que sí que ens havíem adonat és que es presentaven moltes mocions, se presentaven moltes propostes de resolució a les comissions i es quedava tot en el paper, no? I per tant, sí que, bueno, me va sorprendre que l'equip de govern votés a favor de la moció del PP pels incompliments de la Generalitat, però en canvi no votés a favor de la nostra, que el que posava en evidència eren els incompliments precisament de l'equip de govern.
Al revés que vosaltres,
en el,
que
en
vau,
el cas del,
vau
en el cas de
l'Ajuntament. I no vau votar a favor dels incompliments de la Generalitat.
Puc acabar?
Sí,
acabar? Però ja t'ho explicaré, és que no hi ha acabat, ja t'ho explicaré, ja t'ho explicaré. I respecte, per tant, bueno, nosaltres el que vam fer va ser fer una mica un llistat, no?, de tot allò que s'havia presentat i de tot allò que, segons el mantra de tot el mandat, s'està treballant, ja ho estem pensant, ja ho estem dilucidant, ja ho treballarem, però llavors, efectiu, poca cosa. Que una mica coincideix amb el que està passant, doncs, amb el pla de la Mariola o amb l'alberg sense sostre, perquè l'alberg sense sostre, per exemple, resulta que al mes de gener signem el compromís de compra i ara fem efectiva la compra. Home, no ho sé, vull dir, sortim molt en premsa, però efectiu no hem començat a fer res. I el pla de la Mariola, vull recordar, perquè avui tirant de meroteca, que el 2004 ja es parlava del pla de la Mariola i estem a l'any que estem, d'acord? Per tant, fer volar coloms i projectes, i avantprojectes i tira, molts. Ara, efectiu, poca cosa. I nosaltres vam votar en contra dels incompliments de la Generalitat, sí, perquè, primer, la Generalitat ha estat proactiva en molts d'aquests projectes. El que ha passat és que el govern de Madrid ha posat el fre, i lo que no, lo que, lo que no, lo que no, moltes coses de les que no han pogut fer, moltes coses de moltes coses de les que no han pogut ser, les escoles bressol, precisament, puc acabar, les escoles bressol,
Dolors, sisplau,
Dolors, sisplau, les escoles bressol, no estic mentint, les escoles bressol precisament va sortir el mateix dia el conseller dient que s'agafava el compromís, perquè les escoles bressol, vull recordar que va ser la consellera Marta Cid la que va començar amb aquest compromís de finançar les escoles bressol. Per tant, mentir, mentir, no menteixo. I l'Institut de Capont, l'Institut de Capont, cal veure si és necessari, si no és necessari, s'ha d'estudiar, perquè fer obres com la llotja, per exemple, sobredimensionada ja, i que després, sí, i què hem de fer? Llançar els diners perquè està aprovat? Mirem-ho. Jo no m'hi nego. No. Jo no m'hi nego, però mirem-ho. I per cert, l'activitat parlamentària ha estat, no sé si amb quantitat tant o més que les anteriors, però amb qualitat sí que ha estat molt important. I només recordar la llei, la renda mínima garantida, que no s'ha pogut aplicar gràcies al 155. Vostès mateixos.
Paco Cerda.
Bueno, jo crec que el ple d'aquesta setmana, independentment del passat, que jo crec que al ser l'últim va ser més ideològic que practicar moltíssimes coses, per molt que se digui aquí, té coses importants que hi haurà debat. Estem parlant de Junta General de l'AEMO i comptes de l'AEMO. Estem parlant de modificació de crèdit, que crec que és importantíssim. Estem parlant d'ordenança de guals. Estem parlant d'una aprovació inicial del passatge urbà i una aprovació provisional del catàleg de construccions. És un ple dens. Independentment d'aquestes dues mocions, que són, jo crec que molt ideològiques i plantejades per entitats que són de la ciutat, que no tenen res a veure amb grups polítics, pràcticament, és un ple molt potent, no? Molt sucós, molt tècnic, i que no serà un ple curt. Estic absolutament convençut de que no serà un ple curt.
Doncs guaita que m'havíeu enganyat, anava a dir, dic, potser serà dels més curts, a priori, a priori.
No, tampoc serà dels més llargs. Uh-huh.
Intervencions no molt llargues. Moltes.
Bueno, però t'hem plantejat 5 punts, 6 importantíssims, sí, i bastant potents, independentment de que les mocions tampoc són molt llargues, perquè sol hi ha un torn, per lo tant, ja està, però de les 4 o les 5 no te'l treu ningú.
Correcte.
És a dir, jo crec que estem parlant d'un ple que va directament després del ple de l'estat de la ciutat, que és l'últim i que, per lo tant, tenia que ser potent, perquè va ser així. L'any que ve ja no seran les mateixes, o sigui, no és el mateix, segurament que tots els regidors no hi seran, no?
És que no hi haurà ple
l'any que ve. No, l'any que ve no hi serà. No hi el pròxim ple
el següent,
de la ciutat
vol dir no hi serà.
No,
el 2020, no?
Serà,
el proper any, el 2020.
Serà el 2020, clar, per lo tant, 2019 no hi ha, era el que hi havia, i el que sí que és obvi és de que aquest ple va molt, molt, molt carregat, i per tant el que feien les nostres mocions o les possibles mocions que hagués pogut haver, que no hi havia cap que fos absolutament imprescindible, perquè si no segur que s'hagués presentat, pues és deixar-ho per un altre i donar-li les mocions la importància que tenien que tenir.
Uh-huh. Eva Lega.
Hola, bones. Nosaltres presentem moció per aquest ple del divendres, intentant actualitzar una mica com està l'estat dels carrers franquistes. Com que no?
A veure, la moció aquesta em sembla que la presenta, o sigui, no sou vosaltres,
no,
com a
sí,
grup.
No, sí. No, dels carrers franquistes.
Dels carrers.
Dels carrers, no de la plaça.
Però no hi ha cap moció, teòricament.
No hi ha.
No hi ha,
No n'hi ha cap. Ai, perdó, no. Ja m'he confós.
A veure, almenys... No,
vale, preguntem, almenys veus? Què he dit jo que anava?
No, deu ser un prec o una pregunta.
Ah, al perdó, final pregunta, no moció. Perdó, que he dit moció, no. Vale. Pregunta al ple, almenys vale. En dues direccions, la pregunta al ple primera és... Sí, la primera va en direcció a aquesta comissió especial de carrers que va deixar obert, que concloia en el seu moment, amb propostes vàries, nosaltres la retirada, amb Esquerra, que si es fes una consulta, que si no, i no hi ha hagut cap resposta al respecte. Demanen directament a l'alcaldia, que és qui té la... qui li pertoque. I, per altra banda, doncs, a l'abril va sortir la sentència del Consentius que deia que no s'havia resolt aquest tema i que no s'havia... Volem saber, de part d'alcaldia, perdona, moció, i preguntem al ple quin és l'estat en què ens trobem. D'altra banda, també, doncs, bueno, clar, donem suport a la plaça 1 d'octubre, òbviament.
La plaça 1 d'octubre és una plaça que a hores d'ara no té nom, que no existeix
exacte,
com a plaça,
exacte.
Que és la part, de, la part peatonal de davant del cap de Cap Pont.
Exacte. Exacte.
Bueno, hi ha una placa i no sé qui l'ha posat, que està tot embossada.
Els veïns.
Home, hi ha una placa que va aparèixer per primera vegada en una alçada i ha anat escalant.
Sí.
És una placa que va apareixent i desapareixent i quan torna a aparèixer sempre puja un pèlet més.
Li tiren pintura, o sigui, sí. I després bueno. La tenen que tornar una altra vegada.
Bueno. Això és el que ha presentat el que presentarà l'Associació de Veïns de Cap Pont, eh?
Sí. CDR, no?
I el CDR.
I el CDR.
CDR,
no
us deia.
D'altra banda...
Sí, però no sols.
I respecte a aquesta del 8 d'abril, de l'Associació 8 d'abril, doncs dic que no és cert que es demani sempre als veïns si volen o volen, és bastant greu que quatre veïns decideixin si hi ha d'haver el nom d'un genocida a Lleida.
Són més ja no... de quatre,
Bueno, que, no. Ni que siguin 20, el nom d'un genocida va per sobre, està per sobre, i a més no sempre s'ha fet perquè en el carrer de darrere, que no fa molts mesos, el carrer de darrere de Sant Martí es va canviar pel carrer de l'Orfeó i no es va demanar ningú, vull dir que és una mica una explicació, però no n'hi ha directament, vull dir que nosaltres demanem la retirada de l'Ambulància Genocida i quan és més una associació gitana ho està demanant, D'altra banda, també, el tema de del mercat, està bé que tots coincidim en que tornés al mercat, això sembla que estava, bueno, sembla que tothom té la idea, per nosaltres el que és molt important és qui són un mercat al barri, un mercat que cohesione el mercat, que reflexione sobre el centre històric, sobre el casc antic, sobre aquesta proximitat que té a la part més important del patrimoni històric de la ciutat i com se compagina i com tenim una nova oportunitat de reflexionar sobre la cultura de la nostra ciutat i les cultures que ens han arribat. I per nosaltres el Mercat del Pla és una possibilitat per entrar a la cultura gastronòmica i extendre-la.
Ara em demaneu ja torn, me l'ha demanat el Guillermo i la Núria, però abans volia preguntar sobre el Mercat del Pla, perquè el Mercat del Pla fa 4 dies que em consta que es va preguntar a la gent que presentés què es volia
sortit,
fer allí.
Jo és que, clar, trobo...
Sí, però vull dir que si tots els partits esteu d'acord en que s'ha de convertir en un mercat...
Però, a veure...
No feia falta haver preguntat a la gent què havien de fer?
Sí, s'ha de preguntar a la gent, sí. Clar. Nosaltres, precisament,
aviam,
el que vam reclamar...
Si la majoria voleu muntar-hi un mercat...
Però, no. Nosaltres el que vam reclamar era una participació més activa del barri. Perquè fer una actuació al Mercat del Pla aïllada no serveix absolutament de res.
Exacte.
És a dir, ha de ser una actuació que vagi d'acord al barri. I jo soc d'aquest barri. I a mi ja m'agradaria anar a comprar al Mercat del Pla. Però si resulta que es fa un mercat de productes gourmet i no sé què, no serveix absolutament per a res. I no cohesiona el barri. Per això nosaltres vam ser crítics. Vam dir, preguntem al barri. Però preguntar al barri no vol dir... Perdoneu, ja i perquè enllacem els pressupostos participatius. Preguntar al barri no vol dir posar a la web i llanceu idees. No, és anar a buscar l'opinió del qui viu al barri. I això no es fa. No es fa.
Jo, en quant al Mercat del Pla, hi ha dos debats. Si ha de ser un equipament públic o privat. Aquest és un gran debat. I si ha de ser privat, el que interessa saber no és tant què volen els veïns, que també, sinó què descarten els veïns. A l'hora que l'Ajuntament tregui un concurs per veure cap a on ha d'anar al Mercat del Pla, sí que és bo, sí que són bons aquests processos per saber què és el que descarta el veïnatge i què és el que
però el senyor Peris ja va dir
quan parlem de temes privats també hem de dir que és un tema vinculat també al compte de resultats, o sigui, el Mercat del Pla us asseguro que se l'han mirat tots els operadors de agroalimentari de Lleida diverses vegades i això ho sap qualsevol que s'interessi una miqueta per tema, se l'ha mirat tothom, vale? I és un equipament que a l'hora de que surtin els números, perquè clar, herois en altre lloc, però herois sempre serà de dir tu tranquil,
claro.
I és un tema delicat, no? I en quant al tema de la participació, que per cert, ara aquest dijous fem un procés de participació de la Rambla, que hem fet una bustiada a tots els veïns.
Però no s'havia fet aquest, ja.
No, se va fer un concurs d'idees fa 5 anys,
si però
adreçat, no, no és el mateix. Una cosa és... No, no és el mateix. Una cosa és un concurs d'idees adreçat a gabinets tècnics per haver entendre quins projectes concrets se poden fer a la Rambla i quins no. I un altre molt diferent és que un cop ja tenim un dibuix mental de què volem que sigui la Rambla, abans de donar passos administratius, saber què en pensa la senyora que viu al número 20, el comerciant, i quan ja tenim una idea de cap a on va la Rambla, conseqüència de les diferents actuacions que s'han fet en altres anys. ¿Vale? Són dues coses diferents, perquè ara ja tenim ja un dibuix de per on ha d'anar la Rambla. I abans de donar el pas administratiu, sí que volem que els veïns d'això hi puguin participar. I en quant a la participació, clar, també algun dia s'ha de fer un debat de què és participació, perquè quan participa la gent a través del ple no està legitimat perquè el ple no ens representa. Quan ha de ser un carrer, no, el carrer no interessa que sigui l'associació de veïns. I quan ha de ser l'associació de veïns, no, perquè aquesta associació està polititzada, no és... Què és participació? Quan la gent diu el que a mi m'interessa, és una participació ben feta? Aquí ho hauríem de veure. No, és una reflexió que fa. Si no hagués dit, en la línia de lo que ha dit fulano... No. Però de vegades ens trobem amb el tema dels carrers, què és participació?
És que en els temes dels carrers, Esquerra sempre...
El que diu el ple és participació?
Sempre hem dit, i vull tornar a deixar clar, en el tema dels carrers, perquè nosaltres no vam, precisament, no vam proposar cap expert, perquè vam dir que la feina històrica ja s'havia fet, que s'havia fet l'UDL, que és un tema de ciutat. No és un tema de veïns.
Dolors López, però sí, amb 20 segons.
A veure, nosaltres, el tema del Mercat del Pla fa molt temps que estem insistint sobre la qüestió, no? I creiem que aquell equipament, el que no pot estar...
Insistim tots amb això.
Si tots pretenem, i ho pretenem, que la Seu Vella sigui patrimoni mundial, l'entorn de la Seu Vella ha d'estar dignificat.
L'entorn és el Mercat del Pla, eh?
No, també. És l'entrada, Núria. És l'entrada.
Només el Mercat del Pla?
No, a més.
És un equipament important.
Pues,
no,
per tant,
és la caseta de...
No, pues, vens per tant, des de l'Ajuntament, si no hi ha iniciativa privada, que el que diu el Guillermo és veritat, claro, no podem obligar cap empresari a que munti allí si pense que no traurà d'allí pues, suficient profit. Si no hi ha, primer s'intenta que hi hagi algú que vulgui invertir allí. Si no és el cas, des del propi Ajuntament,
ens hem quedat sense temps,
que el barri hi visqui
gent. Que ha estat un plaer. Avui, Eva Lega, Dolors López, José María Córdoba, Guillermo Orbera, Núria Marín i Paco Cerdà, gràcies, bona setmana.
Adéu.
Directes cap a les dues, demà hi tornem. Acaba de passar un bon dimarts.